Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català la de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una batalla de Cona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25, a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu, direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla. És única, no s'assembla. Parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 25 de juny, reprenem el programa després de la festa d'ahir. Espero que hàgiu passat tots una bona revetlla i una bona diada de Sant Joan. Avui hi tornem i m'agradaria començar el programa mirant cap a Venezuela, país que aquesta nit ha patit dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus, separats tan sols per 39 segons. Uns sismes que han provocat grans destrosses deixant desenes d'edificis ensorrats arreu del país. De moment s'han confirmat 32 víctimes mortals i 700 ferits, però es calcula que en siguin molts més perquè hi ha molta gent que ha quedat sota la runa. Segons els càlculs del Servei Geològic dels Estats Units, el nombre de víctimes mortals podria situar-se entre els 10.000 i les 100.000 persones. L'epicentre del terratrèmol s'ha produït a l'estat de Carabobo, a uns 300 quilòmetres de Caracas, que és la capital del país, i això ha fet que el fenomen hagi afectat sobretot el centre del país, concretament els estats de Miranda, Falcón i La Guaira. De fet, aquesta última zona és una de les més afectades i el principal punt d'entrada al país, ja que és on es troba l'aeroport més important i també des d'on es lidera l'activitat portuària de Venezuela. El govern veneçolà ha decretat l'estat d'emergència a tot el territori i ha suspès les classes pels pròxims dies, així com qualsevol activitat que no siguin serveis essencials. Diversos països ja han ofert ajuda a Venezuela i entre ells hi ha Espanya, els Estats Units, la Xina, el Brasil i la Índia. Aquests dos terratrèmols, els que s'han viscut aquesta nit, són els més greus dels últims 25 anys, però el país ja ha estat sacsejat per sismes altres vegades. L'últim, recordem, va ser el 2018, de magnitud 6,9, que per sort no va provocar víctimes. Altres més catastròfics, però, van ser el terratrèmol a l'Estat Sucre el 1997, que va provocar 73 víctimes mortals, i el del 1963, que va costar la vida a més de 200 persones. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous rebrem aquí l'estudi Cantaires del Cor Indica per conèixer tots els detalls del concert de final de curs que fan aquest diumenge i tot seguit farem un repàs a les novetats de les plataformes amb la sèrie de la Lali Giné. Per acabar, tindrem, com sempre, els impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sembla un dilluns, però és un dijous, eh?
Que exacte.
Sí. Estem aquí una mica...
Ahir va ser un dia estrany, eh?
Sí.
Era com...
És un dia allà com un bolet, al mig, sí, al mig de la setmana, amb revetlla, amb alguns acabant de fer feines que s'han de fer, saps? Vull dir, no ho sé.
Jo tenia sensació de cap de setmana, i clar, avui sí, haver de venir ha sigut com...
Era un flash, no? Deus, sí, que curt aquest cap de setmana, no? És molt curt. Bueno, no ho sé, escolta'm tu. Tremendo això de Venezuela. Jo em quedo encara amb una cosa que ve de la... De principis... Bueno, clar, és que anava a dir de la setmana passada, però no.
No,
això és de dimarts.
Deu venir de dilluns o dimarts. No?
Això és de dimarts, de les notes de les PAU, de la,
sí,
selectivitat, del tema de les mates.
Les suspens de mates, sí,
el suspens de mates, vale? Que clar, vull dir, escolta'm, no hi havia una nota tan baixa en 10 anys de mitjana, no?
Sí, sí.
Com en una assignatura com el 4,18 de mates. I clar, ara està tota la comunitat educativa amb les mans al cap. Què ha passat, què està passant, etcètera, no?
I és que, a més a més, és un 4,18. Jo vull dir que si la rodoneixes tampoc arribes al 5.
No, exacte. Vull dir que el 18 ja és el de menys. O sigui, directament...
No és allò que diguis un 4,8 o un 4,9. No.
Quasi ja han arribat. No, ja han arribat.
Suspès amb totes les lletres.
Els mestres, com o no, diuen... Bueno, és que falten hores lectives i falten professors especialitzats en la matèria.
Pot ser, no? També pot ser que hem tingut un curs en què moltes hores de classe les han perdudes.
Correcte, pot ser directament que les vagues els hi ha passat factura. Els alumnes, per la seva banda, diuen que l'examen era difícil i llarg, punto.
No van tenir temps, no?
I és així, no la poder acabar, ja està. No sé el que està passant, però...
Bueno, també és veritat que en matemàtiques aquest país va malament des de fa anys.
Sí, no.
No és que tinguem uns gaires bons resultats.
Som un país de lletres, escolta'm. La cosa és així, som un país de lletres. No, jo mateixa. A mi no explicarem ara les misèries del meu expedient escolar. Però...
Deixem-ho aquí, si vols.
Però, sí, és igual, deixem-ho aquí. Però sí que s'haurà d'avaluar a veure què està passant amb el tema de les mates, perquè, bueno...
Bueno, i si cal ampliar hores lectives de mates, doncs vinga.
Però que s'amplin, i si s'han de contractar més Einsteins allà, no? Que ha dit que aquest suspenia les mates també.
Einstein diuen que suspenia les mates. Amb això volem dir que, nois i noies,
no
que està res perdut, mates,
eh?
Exacte,
no està res perdut. No està res perdut. Bueno, va.
Al final, un examen tampoc et defineix.
No,
això
està
és
claríssim.
Important, eh?
No, jo sempre he sigut de... Hòstia, el tema de l'espau, de la selectivitat, és una marranada, perquè al final tu estàs portant un expedient molt bo, pots portar un expedient molt bo de batxillerat i de... Exacte.
Sí, pots haver fet un curs molt bo.
Un curs molt bo, o uns cursos molt bons, perquè, sí, al final és la mitjana, i després tu jugues tot a un examen.
I aquell dia et poden passar mil coses.
I aquest, correcte.
Pots estar malalt, pots que t'hagi passat alguna cosa familiar, qualsevol cosa que...
És una prova que sempre, sí, per mi, és controvertida, i sempre ho ha sigut, i bueno, la continuem fent, i continuem fixant-nos en aquesta prova i en els resultats d'aquesta prova, no? Bueno.
final també és veritat que val un 40%, però clar, un 40%
és quasi la meitat. És que és, sí, molt, sí, igualment, és encara que sigui un 40%, és molt.
És molt.
Bueno, va, anem
tot
a
això s'haurà de repensar.
Exacte. No seré jo qui ho repensi,
no,
ja tenen prou problemes
no.
Els de la comunitat educativa. Va, parlem d'un debat aquí a l'Escala que també semblava que estava tancat, però no. Perquè l'Esquerra, el grup local d'Esquerra, reclama ara al govern que reobri les dutxes de les platges.
Ah, carai.
No només el rotllo del rentapeus, que havíem quedat amb que es queden amb el rentapeus i ja està. No, no, que la reobrin, que posin en funcionament el servei i puntualitzen que si se'n detecta un mal ús, i aquí entrarem a què vols dir amb un mal ús.
Clar.
Vull dir, si t'ensabones és un mal ús, no? Entenc que...
Bueno, i l'altra cosa és com es detecta un mal ús,
clar,
perquè
una
mà de gent que passa per allà has de posar un policia al costat de la...
Tenir un tio allà al costat de la dutxa, 5 minuts, o sigui, bueno, no ho sé, és que de veritat...
I si has de posar multes, com els aniràs a buscar, la gent que ha anat a dutxar-se allà?
Diuen, vale, si se'n detecta un mal ús, regulem la pressió de l'aigua perquè surti menys.
No, perquè la gent s'hi estarà més estona.
És que no acabo
d'entendre. Això de la pressió de l'aigua, bueno, és...
És la petició d'Esquerra, ells sabran per què ho demanen, i a partir d'aquí, doncs, ja...
Hi ha un gran debat aquí, eh? Llàstima que ja no feu la plaça.
No fem la plaça perquè això és que era carn de tertúlia política, però vamos, tremenda. Va, continuem. L'Escala, que celebra la revetlla de Sant Joan càlida i festiva. Càlida, bueno, ni me lo cuentes, eh?
Exacte,
vull dir, una
càlida,
cosa...
Segur.
Ostres, tu. Mare de Déu, quina xafogó, quina calor que ha fet aquesta revetlla. Bueno, la flama del Canigó ha encès la foguera del Camp dels Pilans. No s'han hagut de lamentar incidències. Una nit molt calmada i sense ensurts. Així m'agrada que es celebrin les nits de Sant Joan sense incidències. Almenys aquí, va, aquí.
Aquí a l'Escala.
Sí. Llavors, i després de la revetlla, ve el tradicional dinar de Sant Joan amb 150 persones al Camp dels Pilans, també, que si hi ha tradició, que passa que, clar, espero que tinguessin l'aire condicionat a tope, en
clar,
aquell local.
No sé si el fan a dins o fora.
Normalment el fan a dins. Potser altres anys ho han fet a fora, però ja em sembla que els darrers anys ho han fet a dins.
Home,
i
com les calors
que l'aire condicionat a tope, perquè, bueno, ens deien, Sergi, que estaven a 37,5.
Mare meva.
Vale.
Mare meva.
Però la qüestió és que el vam celebrar i que tot ha sigut estupendo.
Tot ha anat perfecte, fantàstic, i ningú a l'hospital per un petard.
Exacte.
Això és el que
ens interessa. L'important. Mira, parlant d'aigua, en aquest cas no té a veure tant amb les platges, però sí amb l'aigua. L'empresa multinacional Veolia, es diu així, molt bé, activen la digitalització de la xarxa d'aigua amb 153.000 euros de fons europeus per millorar l'eficiència del servei i reduir pèrdues. El projecte permetrà modernitzar la gestió del servei, millorar-ne l'eficiència i avançar cap a un model més sostenible.
Home, això és molt important, eh?
Suposo que com els veïns de l'Escala haureu rebut, els titulars del servei, haureu rebut una carta amb aquest segell de Veolia. Doncs és això. És que jo no l'he obert perquè va el nom de la meva mami. Però...
I també vas dir, i això què serà, no?
I això què serà?
No l'obro.
Ara m'ho explicava, doncs mira, és això. Ara, no l'obro, no vagi a ser una multa, no?
Clar, exacte.
Vinga, va.
No, però està molt bé que...
És aquesta digitalització.
Que avancin cap aquí perquè no hi hagi fugues d'aigua.
Sí, almenys això seria per detectar-les, en principi, no? O sigui...
Home, esperem que llavors les arreglin.
Clar. Per detectar-les i després poder-les arreglar.
Exacte.
Perquè digitalment no sé com es poden arreglar les fuites. Això encara s'ha de fer manual, dic jo,
exacte,
eh?
Sí.
Bueno, en fi. També tenim les famoses càpsules de Càritas que passem cada mes, jo crec que és, o, bueno, no sé, és una...
Sí, crec que és un cop al mes,
cop
que anem
mes
descobrint
que...
una mica els serveis i com funciona aquesta entitat.
Com funciona el servei. En aquest cas, l'entitat parla del seu finançament, de com aconsegueix diners per fer totes les coses que fa i com funciona.
Perfecte, per tant, descobrirem
això.
Una mica com va el finançament de l'entitat.
Perfecte. I el temps...
Som-hi.
Vinga, va, a que no t'ho esperes, la calor no marxa.
Què dius ara?
Allà.
No sé per
però,
què, ja m'ho semblava.
Però... Però t'haig de dir que avui, com a mínim, aquestes primeres hores...
Avui sí, i avui hi havia uns nuvolets al cel que feien que el sol no cremés.
Han sigut molt agradables, eh?
Estava
o sigui, molt agradables de dir, ostres, no ens estem morint a les 9 del matí ja.
No, i obries la finestra i entrava airet.
I entrava airet.
Que això no passava els últims dies.
Però mira, diu en Sergi que tenim per endavant 3 dies de garbí i, per tant, temperatures disparades a les tardes. Aquest és el problema.
Exacte, que tenim matins tranquils, però després la tarda ens morirem de calor.
Si anem a mirar, jo crec que les màximes es comencen a registrar a partir de la tarda. O sigui, allò que a les 12 del migdia potser no fa tanta calor com ho pot fer a les 6, les 7 de la tarda, ja acumulat de... No ho sé, no hi entenc, i ara aquí em podria rebatre... Bueno, si no, algun dia d'aquests que t'ho expliqui,
Sergi. Exacte, en Sergi que ens ho expliqui. Però, de fet, té sentit, que també s'enfilin, si diu, amb això va pel Garbí.
Sí, exacte, si entra Garbí, que suposo que entrarà a partir de... Bueno, de fet, ja n'hi deu haver, no sé, és igual, no... Prou.
En fi, no ens hi farem més mal.
No ens faig més mal.
Deixem-ho aquí.
Que fa calor, que... Que exacte. Tenim calor per tota la setmana i, bueno, esperar temps millors. És que no sé com dir-vos-ho, saps?
Doncs res, Lali, ens amplies tot això al punt de la 1.
Vinga, ja estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys. Però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera! Adéu!
Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem parlar de música i concretament volem parlar del Cor Indica, perquè aquest diumenge celebren el seu concert de final de curs. I per això avui rebem aquí a l'estudi en Jordi Gallegos i la Maria Rosa Pous, que són membres del Cor Indica, són cantaires. Jordi i Maria Rosa, com esteu?
Bé, bé, per ara molt bé. Molt bon dia.
Sí,
bon dia. A veure com van aquests nervis, perquè teniu el concert aquest diumenge.
Van o nervis tampoc, o sigui, ja me sembla que després de tants anys sí que hi haurà aquelles papallonetes a la panxa abans de, perquè més, clar, és un concert de final de curs en el qual doncs també estrenem les peces que hem après noves,
clar,
i que incorporem en el repertori. Però bé, no? Bé, bé. No, no hi haurà nervis.
Però que som nerviosos nosaltres.
No sou nerviosos,
no.
Maria Rosa?
Ens ho agafem tot una mica bé.
Així m'agrada. I dèieu, repertori nou, què escoltarem aquest cop?
Bé, aviam, no res gaire diferent de la temàtica habitual de sempre, perquè el concert de final de curs el titulem Cançons de Mar. Ja sabeu doncs, que el cor indica nascut el curs 99-2000 en el si de l'Escola de Música El Gavià, doncs es basa sobretot per la tradició marinera, per la música tradicional, per recuperar el patrimoni musical escalenc, sobretot. Però bé, a l'entorn d'aquest gran tema, que és el de la cançó marinera, de les cançons de mar, de les cançons de taverna, d'aquest gènere de música de taverna, doncs hi haurà això, doncs incorporacions no necessàriament de cançons de tradicionals, diguem-ne, de fa moltíssims, moltíssims anys, però bé.
Una mica de tot.
Sí, sí.
Però...
Sí.
No ens voleu pensar cap titular, cap
bueno,
d'alguna
alguna
cançó?
Mira, mira.
Anava a dir, concreta... perquè Jordi ens has fet aquí una gran explicació i no ens
sí,
has dit cap cançó.
Sí, jo no he dit res.
Concretament no, perquè ha de ser sorpresa. Però sí que us podem dir que, per exemple, doncs, hi haurà l'estrena d'una cançó d'un destacat i conegudíssim musical.
Mhm. Per tant, ens n'anem una mica de les avaneres i anem cap als musicals.
Exacte.
Bueno, però,
sí,
però té relació amb el mar.
Té relació amb el mar.
Per tant...
Sembla que ja...
Ai, comences
penso...
a sumar. Bé, doncs
exacte,
va, donarem...
Un musical que té un vaixell molt gran a dalt de l'escenari,
bueno,
potser.
Podria ser, eh? Podria ser, podria ser. Llavors també hi ha una... Com ho podríem dir? Una sardana... reggaeton...
Modernitzada,
sí,
més aviat.
Sí, sí, sí,
ah, mira,
que va fer furor.
Sí.
Una cançó molt xula, de Rod Stewart.
Uh-huh.
I no direm el títol. Amb una versió catalanitzada, això sí.
Uh-huh.
Per Sau, pel grup Sau.
Ah, molt bé.
I bé, diria que són tres... Sí, són aquestes tres peces.
Tres peces noves?
Sí.
Tres peces noves que incorporem en el repertori, però que, a més, s'afegeix a la consolidació de peces que vam estrenar l'any passat, com, per exemple, doncs, el Viatge a Ítaca, que hi ha dues parts solistes, els records de l'Empordà, que és records d'Ipacaraí, però no, passat pel sedàs escalenc d'en Quimet Piqué, també La meva terra és el mar,
uh-huh,
del Lax Ambusto. Són peces que les acabarem de consolidar en aquest curs. Les vam estrenar per la Festa de la Sal de l'any passat,
sí,
uh-huh, en el concert de la Festa de la Sal. I bé, doncs que això ja anirà lligat doncs, a records de l'Escala, a La Perla, a Cala Mongó, Vell Pescador... Uh-huh. Bé.
Per tant, amb el mar com a fil conductor hi ha una mica de varietat d'estils, eh?
Exacte.
Perquè veig aquí cançons modernes, cançons antigues, més habaneres, alguna més moderneta, heu dit,
sí,
sobretot dins el mar.
Sí, 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 per això cançons de mar, però en aquest ampli espectre, o molt més eclèctic, molt més variat, de gèneres i d'estils. Pel que fa doncs, a aquests títols i de ritmes, perquè també hem de dir que algun ens ha costat.
A veure, a veure.
Sí, sí, perquè, clar, estem habituats, diguem-ne, després de tants anys, després de 25 anys d'anar cantant patrimoni musical, cançons marineres, el ritme dels balsets, de les habaneres, de les americanes, de les sardanes, doncs clar, quan te mouen una miqueta i te'n vas cap a una cançó que és més tirant al rock, o algunes cançons que entren a una anacrusa, i...
Clar, i això com ho fem, no? Maria Rosa, quina és la que
però,
us ha costat una mica més?
Com aquestes noves, sí, bastant, perquè no hi estem acostumats.
Clar.
però com que són molt divertides i ens agraden i els cantem molt de cor, llavors de seguida ens entren. Dintre el que podem, eh?
Home, segur que ho feu superbé. Al final és això, no? Interioritzar-les una mica, les cançons.
Sí, perquè, clar, si estàs molt pendent de la lletra, de la partitura, un cop la tens assimilada, te saps la lletra, i llavors pots expressar, aquest és un bon moment. Sí. Quan ja llavors pots interpretar-la. Una cosa és cantar-la, l'altra cosa és interpretar-la.
Això ja és un pas més.
Sí. I de qui es tracta? Bé, els assajos els hem anat suant, eh? Però clar, per això, perquè ens sortim una mica del nostre, diguem, els nostres ritmes habituals, però anirà molt bé, perquè a més anirem acompanyats de piano, dirigits pel nostre director, per l'Ernest Ollero, que sempre ens apreta molt, passa que podria...
Ui, la Maria Rosa fa una cara com
sí,
això.
Sí, perquè ell és molt enèrgic i molt trempat.
És jove.
I a vegades no li seguim prou el ritme. Però, bueno, esclar, ja se sap. Per això són els assajos, no?
Clar, exacte. Clar. I com ha anat aquest curs? Com han anat aquests assajos?
Ai, una mica trafegats, però bé, molt bé.
Bé, perquè, clar, això, tot això... Clar, també hem de tenir en compte que l'Ernest fa just 2 anys que és amb nosaltres, des de que es va jubilar en Ramon. Ens hem hagut d'habituar nosaltres amb ell, no tant per la forma de dirigir, sinó pels assajos...
El contingut, també.
I perquè assajar, ells ens envien en el grup de WhatsApp que tenim de la coral, ens envia el material.
Ah, per tant, hi ha feina a fer a casa, eh? Teniu deures.
Sí.
I ell, la feina que té ell.
Sí, perquè clar, ell arranja, igual com en Ramon, doncs arranja les peces.
I tant.
Nosaltres llavors no acabem d'arribar a algunes coses, les ha d'anar modificant.
Les ha d'anar adaptant,
clar. Nosaltres ens hem hagut d'habituar amb ell i ell s'ha hagut d'habituar a nosaltres.
Que encara és més difícil, eh?
Sí, a vegades.
Perquè
a vegades, sí.
Una colla de persones que s'habituïn a una sola és una cosa, però que un s'hagi d'habituar a tot aquest grup tan divers...
Sí. Clar, exacte.
Ja costa, eh?
Això és una riquesa també en els cors, no? Que la gent sigui molt diversa.
Sí. I més riquesa hauríem de tenir, perquè això sí que ho volem dir.
A veure.
Que som a final de curs, però ens agradaria... a persones que ens estiguin escoltant, doncs ens agradaria que de cara al curs vinent s'hi poguessin incorporar més persones, tant homes com segones. Clar, els homes estem desdoblats, som poquets, som 6. De dones n'hi ha més, hi ha sobretot més primeres, però també, clar, és que també hem d'anar fent
grans.
També hem d'anar fent relleu generacional, i sembla que no, la gent no s'ho pensa, però la veu va canviant.
I tant.
I hi ha l'etapa en la qual la veu és madura, però clar, però llavors, com tot el nostre cos, a mesura que passen els anys, doncs, poquet a poquet la veu també va canviant, es va deteriorant, costa més assajar, les cordes no segueixen... Això, doncs, us ho podria explicar el director, l'Ernest, que ell és especialista en tècnica vocal i interpretació, per tant, us ho podria explicar molt millor que no pas un servidor o la Maria Rosa. Però sí que ens agradaria fer això, aquesta crida, de que ara el proper curs ens agradaria que qui estigui interessat doncs contacti amb nosaltres, perquè som una gran família cantaire i xalem molt, això sí.
Perquè ara mateix quan sous, més o menys?
Cap a la trentena, no arribem.
28,
sí,
27,
26, 28, clar, 28, cadascú té les seves casuístiques particulars.
No som mai tots.
Que si ara un té un all, l'altre té una ceba, però bé, estem aquí a la ratlla de la trentena, que no hi arribem. I ens agradaria doncs a tornar, mira, si poguéssim fer 3 dotzenes aniríem, no, perquè és molt diferent.
I a més, vull dir, encara que no sigui arribar a més, renovar una mica, que hi ha gent que també ens vol plegar perquè ja està molt cansat, i llavors agafar gent jove, gent nova.
Voleu rejuvenir una mica el cor.
Ah, això mateix, que si no s'acabarà això i no pot ser.
Sí, exacte, no.
No pot ser, després de tant d'anys hauria de tenir una continuïtat més juvenil.
Home, del 99 ja té 27 anys aquest cor,
sí,
eh?
Sí, curs 99-2000, 26 anys.
Érem joves i ja no ho som.
I clar, 26 anys han passat per tothom. Per les persones que són des del principi, pels que ens hem anat incorporant més tard. O inclús la gent que, doncs, sí que fa 2-3 anys que s'ha incorporat, doncs també, però bé, i bé, que si no se'ns jubila ningú, però engruixim el coixí també,
tant,
aniria molt bé, perquè el fet de tenir moltes més veus en el director, doncs també li va molt, bé, molt més bé, per si ha de desdoblar, per si ara, per exemple, jo que sé, les primeres, doncs, hi ha d'haver també un desdoblament, o les mezzos, com abans, si te'n recordes, Maria Rosa, les segones veus, hi havien, sobretot més que res pel final de, la, de les cançons, sí. Dins de les segones doncs, hi havia unes que feien l'alt, altres que feien un més baix.
Per fer més harmonies.
Mm-hmm. Exacte, exacte. Mira, home, és que tu també controles el tema.
És que jo he cantat en corals molts anys.
Mira, t'apuntem.
Vine al Cor Indica, vine al Cor Indica.
Estàs apuntada.
Estem en directe, això està sent una mica...
Bueno, és així que se comprometen la gent.
Exacte, exacte. Quan no poden dir que no,
exacte,
no poden dir que no.
Exacte.
Però tornem una mica al cor. Dèieu, sou una gran família. Això vol dir que, a part dels assajos, també hi ha festa, no? Aquí
sí,
el Cor Indica.
Sí, sí, home.
Sempre que podem.
Mira, per exemple, després del concert de final de curs, si tot va bé, farem el sopar de final de curs.
Tant.
Farem, tot i que el juliol assajarem, eh?
Uh-huh. Ah, això no s'atura, eh? O sigui,
no.
Feu concert de final de curs, però encara o sigui, continuem.
No, comencem a preparar, perquè, clar, és que el setembre... el tema és això, que vas preparant repertori, però, clar, ara Nadales, ara caramelles. Clar, si te surten actuacions... Clar, és que no arribem a tot i clar, s'ha de preparar perquè el setembre, com sempre, doncs, el Cor Indica doncs, farà l'apunt musical de la Diada Nacional de Catalunya. Però llavors tenim la Festa de la Sal.
La Festa de la Sal, també.
No ens podem adormir.
Teniu un munt de concerts i de bolos a punt, perquè concert final de curs feu només aquest o feu com vau fer per Nadal, que feu una mica de gira?
No, el concert de final de curs és el concert de
només
final
n'hi ha
de curs.
Un, eh?
Cantades de Nadal sí que al desembre hi fem l'agost, com aquell qui diu, perquè sí que, clar, en fem moltes, molt bé, en el llibre de la Festa Major del Cert, i sortirà, doncs, el resum, com sempre, com a secció del Cert, que som, però no, concert de final de curs, un.
Un i prou, per tant.
Ja n'hi ha prou, que ja porta prou feina.
Bueno, i si el setembre teniu tots aquests, també,
exacte,
heu de descansar una mica.
No,
sí,
i és que fins a final d'any
tenim,
descansarem just l'agost, perquè això, el setembre tenim com a mínim aquestes dues activitats. En principi, compten amb nosaltres per Sant Martí a l'Armentera, al novembre, al desembre ja vindran totes les cantades de Nadal, que ja Camp dels Pilans ja ens van demanar d'un any per l'altre.
Carai, esteu sol·licitats, eh?
I les fixes de l'Església Evangèlica, segurament, el nostre concert de Nadal, o sigui, d'aquí, de setembre a final d'any, 6-7 actuacions mínimes.
Oh. O sigui que si algú s'apunta a cantar amb vosaltres l'any que ve, que sàpiga, que ja tenim aquí un calendari carregat d'activitats.
Sí. De totes maneres, se'ls facilita, doncs, a aquestes persones que s'incorporin, se'ls facilita perquè se'ls envia vídeos o enregistraments perquè puguin...
O sigui, no les espantem, tampoc,
no. No. Només faltaria, mira, l'Irene es va incorporar i...
Ai, tant.
L'Irene Buixada s'ha incorporat molt bé. I totes
i
les
no
persones...
fa gaire, no, que fa 3 mesos?
No, l'Irene ja fa un any, aquest curs.
Sí, però no... que venia...
Sí, res.
I molt bé.
I ja s'ha posat al dia,
de seguida, molt bé.
Sí. Perquè a més, llevat d'això, doncs, que hi pugui haver alguna cançó, cantem, qui ens hagi escoltat ja ho sap, que cantem cançons també conegudes, o sigui, que no són pas...
No és problema d'aprendre's moltes lletres.
No, i no és música ni barroca, ni música clàssica, tot i que n'hagin fet en algun moment alguna, no, i és assumible. És molt assumible.
Doncs Jordi i Maria Rosa, per anar acabant, si algú vol venir al concert aquest de final de curs que feu, com ho ha de fer això?
Directament a l'església d'Empúries. Uh-huh. Comencem a les 7 i mira, 2:15 que siguin allà per...
Sí, perquè clar, l'església té la fonament que té.
És molt petitó, però bueno, ja hi cap molta gent.
L'entrada és gratuïta, tot i que demanem sempre, doncs, recollim donatius, perquè doncs, Cor Indica, doncs, col·laborem amb l'església, amb el manteniment de l'església de Sant Martí, ja que ens la cedeixen gratuïtament, doncs nosaltres el que intentem, doncs, si hi ha bons donatius, la meitat doncs, sempre és per l'església, i algun any doncs, que ha anat més fluixet, doncs els hi hem donat tot.
Sí.
I bé, doncs...
Home, no és que en tinguin per pagar el llum i la neteja.
Sí.
Clar, ja que us deixen l'església, està molt bé.
Topen molts diners i gràcies encara.
Sí. I de fet, doncs, els hi hem d'agrair doncs, que cada any que els hi hem demanat o quan hi ha hagut alguna cosa...
No hi ha hagut mai cap problema.
Amb l'Isabel al capdavant, doncs, ens ajuden molt i mai hem tingut cap problema ni un no. Al contrari, tot ajuda, tot un sí... Per tant, i a més que l'església de Sant Martí d'Empúries té una acústica fantàstica per fer-hi concerts, per tant, mira, doncs concert del Cor Indica de final de curs aquest proper diumenge dia 28, dirigits per l'Ernest Ollero, el nostre director, i acompanyats al piano per l'Albert Prat.
Per l'Albert Prat, hem canviat de pianista, eh?
Hem canviat de pianista perquè l'Ivan el tenim cap al nord d'Europa, professionalment, i tenim l'Albert, que de fet ja ens va acompanyar per el Sant Martí de l'Armentera l'any passat, i bé, doncs l'Albert Prat, bueno, no fa falta pas que expliquem el seu currículum, no, perquè com a músic és un musicàs, una gran professionalitat al capdavant dels Pescadors de l'Escala com a pianista. Va ser músic de cobla, perquè va estar en cobla, i compositor, per tant...
Per tant, el millor pianista que podíeu trobar aquí.
Un dels millors pianistes, sí.
Gràcies, pobre, que mira encara...
Sí, doncs amb molta alegria doncs, que ens acompanyi i esperem doncs, que tothom vingui al concert a fer-nos costat.
I que estigui a gust amb nosaltres.
Exacte.
I tant, doncs moltes gràcies Jordi i Maria Rosa per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos del vostre concert.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I com cada dijous continuarem fent un repàs a les novetats de les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'ensèrie en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Son tiempos convulsos.
I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
Poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
Torna l'agent de la CIA, interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
¿Tienes hermanos?
Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a 3 amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
¿Te
question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
El reino de la tierra al fin va a caer.
Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
Richard, voy a vender el edificio.
Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
Estamos mal. El restaurante está inundado.
Nos han cortado los repartos.
Nos vamos a quedar sin comida.
En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
Nos superan en número y armamento. Can bring the rain. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
We threw a rod. Get comfortable.
It's gonna be a while.
Got the wrench. No. We gotta wait here.
I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicitat.
Yeah. For 5 hours? Are you crazy?
This is the airplane experience.
Yeah. It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
A través d'esquetx d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle. Però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
Soy Tom Lofty.
Encantado.
Tom, Arthur, ¿te apetece tomar un café?
No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
Comencem parlant de la trama. Tio comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
¿Hubo canibalismo?
No. No creo que sea cierto.
La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
¿El qué?
Que aquí pasan cosas malas.
Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
Cuentos de viejas. Me parece encantador.
Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
¿Sabes algo de una arpía?
Todos los marineros saben la historia de la arpía.
Oh. Oh.
Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
Llegó a la costa y conoció a la arpía.
La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment, en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia, i amb èxit aconseguim posar-nos els pèls de punta.
No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
Se sube a la cama y se te sienta en la cara. Au.
En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
Díselo, Shep Clark.
Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
Ciérralo todo para empezar.
Tienes toda la razón.
No, eso no va a empezar porque no hay eso.
Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
Se lo ha llevado la niebla.
No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la niebla de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Shep y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada.
Oh.
Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
Alcaldía.
Que suene la sirena, Tom.
Soy Patricia.
Si no lo haces tú, lo haré yo.
Es de la comisaría.
Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
¿Qué sabes?
Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per acabar el programa avui, finalment no tindrem els impresentables i aleshores avui acabarem amb el like dels valors que ens arriba des de Mataró Ràdio. I avui la Laura Cera ens presenta el llibre La saviesa dels clàssics, de Jordi Rincón.
Continguts en xarxa.
Avui dia els clàssics ens continuen parlant i donant lliçons. Aquí Valors a l'Alça moltes vegades ho comentem. Quan llegim grans textos antics, sovint ens preguntem com pot ser que ens interpel·lin tant si fa molt que es van escriure. Per tot plegat, el like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre La saviesa dels clàssics. L'ha escrit Jordi Rincón i recull 30 aforismes que han perdurat en el temps i que tenen moltes coses a dir-nos. El text, per cert, està editat per Akiara Books i va acompanyat d'unes il·lustracions de l'Oriol Solsona que són precioses. A seguida en parlem de tot plegat amb l'autor del llibre, que també és professor de llatí i grec. Jordi Rincón, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. De fet, crec que la teva relació amb els clàssics ve de molt enrere, oi? Què et va captivar d'ells?
Sí, aviam, jo quan era molt jove, hauria tenir 10, 11, potser 12 anys, només, vaig llegir una adaptació, evidentment, de l'Odissea d'Homer, que és una història fantàstica, és quasi el primer llibre d'aventures de la literatura occidental. I bé, em va fascinar. I a partir d'aquí, doncs, vaig quedar atrapat i després ja, de més gran, quan vaig acabar el batxillerat, vaig decidir estudiar filologia clàssica i a la Universitat de Barcelona. I després la vida m'ha portat a ser professor de llatí de grec a l'Escola Madrona Gràcia de Barcelona i res, fantàstic, és una feina extraordinària.
Mira, fa unes setmanes fèiem una entrevista amb en Jordi Feixas i ell ens deia que cada cop llegim menys els clàssics. I estàs d'acord amb això?
Aviam, sí. Clar, els clàssics sempre estan allà, sempre treuen el cap, que per això són clàssics. Però és veritat que vivim en un món de presses, un món molt, molt líquid, no? Com deia Bauman, molt, molt incert. Molta gent està desnortada. I els deixem de banda i pensem que una cosa dita fa 2.000 anys no té cap repercussió ni importància en la nostra vida diària i en el món en general, i ens equivoquem absolutament, absolutament, perquè la seva vigència, com has dit tu molt bé, ens interpel·la a cada pas, diuen veritats com a temples i és important seguir-los i no deixar-los.
Què diries que tenen a dir-nos els clàssics?
Doncs moltes coses, són companys de viatge, ens posen davant del mirall, ens parlen de temes universals, la mort, la vida, l'amistat, l'odi, els gelos, és a dir, tot allò que mou a la humanitat, perquè tampoc hem canviat tant, tecnològicament molt, però humanament tenim els mateixos desitjos, aspiracions, ambicions. Allò que ens causa tristesa, dolor, alegria, no deixem de ser molt diferents a ells, no.
De fet, per aquest llibre has escollit 30 aforismes. Explica'ns una mica com va ser el procés de selecció, perquè suposo que al final n'has de triar però també descartar, i no sé si et quedaries amb algun en concret tu, que allò que en tinguis un de confiança, un aforisme de confiança.
Bueno, n'hi ha molts, la veritat és que he fet una selecció en funció del que reitero moltes vegades cada any a classe, no?, amb els meus alumnes, els que surten reiteradament. Alguns que no, que he tirat per una altra via. A mi m'agrada molt, a veure, a mi m'agraden molt tots, però estic especialment content del text de que diu Homo homini lupus, l'home és un llop per l'home, perquè sent una sentència molt gruixuda i molt poc amable, perquè realment l'espècie humana amb ella mateixa, i ho veiem cada dia, és capaç de fer el pitjor, també som capaços del millor, òbviament, vaig buscar un text que fos amable, o que al final tingués un final obert d'esperar, de compassió. I aquest, bueno, és un dels que m'agrada tal i com està explicat al llibre. Però, bueno, hi ha un aforisme per cada dia i per cada circumstància de la vida, la veritat.
Tu que ets professor, Jordi, com t'ho fas per transmetre aquesta passió que sents pels clàssics als teus alumnes?
Doncs a través de l'honestedat. Jo crec que ells s'ho ensumen. És a dir, quan un professor entra a classe i el que explica s'ho creu, i ells ho veuen. Jo crec que la convicció és que en què ells puguin aprendre alguna cosa, és que ells vegin que allò per tu és important i que per ells ho pot ser. Per tant, jo crec que bàsicament és la credibilitat de quan tu estàs explicant alguna cosa, que ells vegin que això va en sèrio, que no és una lliçó d'un temari només.
Al cap i a la fi, tu abans ens feies una llista fantàstica de motius pels quals encara són vigents els clàssics, i segurament en molts d'aquests motius s'hi veuen reflectits aquests joves. Aquests textos de fa tants segles enrere, com poden contribuir o com d'importants poden ser per al desenvolupament del pensament dels joves?
Aviam, jo penso que per la seva educació de valors, principis, sobretot ètics i morals, i per la seva vida mateixa, no? Coses que es troben ells cada dia, no? A nivell familiar, a nivell acadèmic, a nivell personal també, no? El coneix-te tu mateix, famós de Sòcrates, de fer aquesta introspecció, no? De qui sóc, què he vingut a fer aquí, no? Què m'agrada, què no m'agrada, com em situo, quin projecte de vida tinc. Jo penso que ells, quan llegeixen o entenen aquests aforismes i se'ls explica, ells entenen que va amb ells, que té a veure amb ells, i que poden ser una guia, un far important que en molts moments de la seva vida, potser ara no, potser ara són molt joves, no? Amb 14, 15, 16 anys, però quan en tinguin més, jo crec que ells, per experiència, amics alumnes, que t'ho van dient, que ells entenen que realment són importants. Ho són, sí, sí.
El teu llibre, Jordi, els teus textos no estan sols, sinó que hi ha les il·lustracions de la Núria Solsona, aquesta mena de postals, no li podríem dir? Explica'ns una mica com són i què porten el text.
Bueno, ella, clar, és un llibre compartit, és un llibre que sense les il·lustracions queda coix. Els textos poden estar bé o malament, però les il·lustracions reforcen, són potents. A ella li agrada dir que són com postals poètiques o filosòfiques, perquè sí que és veritat que hem aconseguit cohesionar el fet del que diu el text amb el que després visualment es pot expressar. Són molt suggerents. I no era fàcil, eh? La veritat és que ella, clar, ha hagut de fer-ho a partir dels textos que jo anava escrivint. I de vegades no ha estat fàcil. Però crec que el resultat és molt bonic i molt, molt suggerent. Sí, les il·lustracions són un gran quep al llibre, sí.
Ara no voldria desmereixer tota la resta del llibre perquè és molt interessant i jo crec que és capaç de transmetre la passió pels clàssics, però clar, al final una imatge val moltíssim, no?, en el dia a dia, i entrar potser a segons quin contingut a través d'una imatge com aquesta, d'una postal poètica, potser és més amable, diria?
En tot cas, és, a veure, et permet fer volar més la imaginació i et permet fins i tot pensar en situacions determinades que tu has viscut, no? Clar, a mi m'agrada dir que una il·lustració és una mica com un poema, i per això ella diu que són postals poètiques, perquè amb poques, diguéssim, amb una imatge es poden desenvolupar moltes idees, moltes reflexions, molta creativitat, i això és important, és important. I a més, sí, acompanya, és amable, és bonic. Sí, els llibres il·lustrats són molt bonics.
A dins de la saviesa dels clàssics hi trobareu aquestes postals, però també els 30 aforismes que ha escollit en Jordi Rincón, i tindreu moltes, moltes ganes de deixar-vos seduir pels clàssics, si és que no ho esteu ja, perquè t'he de dir, Jordi, que aquests dies, mentre preparàvem l'entrevista, em fixava les xarxes, no sé si ha estat casualitat o no, però de cop i volta m'he fixat que hi ha prou gent que parla dels clàssics, que tenim festivals de clàssics, que tenim moltes reedicions. Això és una bona notícia?
Home, clar que és una excel·lent notícia, sí. Els clàssics estan pel que estan, no? No són eterns, vull dir, no moriran. De fet, d'aquí molts anys espero que se segueixin editant llibres sobre els clàssics, perquè és que ens interpel·len, és que no els podem abandonar. I més en el món en el que estem vivint ara mateix, que està tan, tan perdut, i ho veiem diàriament, no? Necessitem agafar-nos al que ells diuen. Em sembla imprescindible, potser ara més que mai.
Doncs això ho podeu fer a La saviesa dels clàssics, el llibre escrit per Jordi Rincón amb il·lustracions de Núria Solsona i editat per Akiara Books. Jordi, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, bon dia.
I amb el like dels valors posem el punt i final al programa d'avui i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Demà ja serà l'últim programa de la temporada. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dijous.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Esquerra reclama al govern que aquest estiu obri les dutxes de les platges. Com ja és habitual, el municipi enguany només ha habilitat el rentapeus i ha optat per retirar les dutxes de Sant Martí d'Empúries. Esquerra ha lamentat la decisió i ha reclamat al govern que torni a posar en funcionament el servei. Ha puntualitzat que